Ràdio Estel. Informatius.
Bona tarda, són les 5. Us parla Pere Joventí Balcells. La CUP ha anunciat que la seva personació contra l'acusació popular en les tres peces del cas Icocce han estat acceptades. La peça principal fa referència a l'exposició del passat 14 de gener del 2020 i les dues peces separades estan relacionades amb embassaments il·legals de residus al mar i amb la possessió d'un reactor clandestí per part de l'empresa química. La formació anticapitalista ha presentat un escrit al jutjat demanant la còpia de tot l'expedient del cas i ha considerat que aquesta és una passa important per tal de reclamar les pertinents responsabilitats davant d'un dels desastres més fatídics al territori, segons la CUP. La vicepresidenta primera i ministra d'Afers Econòmics, Nadia Calviño, ha assegurat que la oposició del govern espanyol és absolutament unànima amb la reforma laboral.
Está clara también las indicaciones del presidente del gobierno con respecto a la posición del gobierno en las distintas mesas de negociación tiene que estar bien coordinada, tiene que estar articulada de forma que en las diferentes mesas tengamos una posición clara que permita llegar a ese acuerdo en la fase decisiva de negociación que ahora se está iniciando.
Calviño ha fet aquestes declaracions després d'unes paraules de la també vicepresidenta i ministra de Treball, Yolanda Díaz, que admet que el govern de coalició no passa pel seu millor moment. Díaz ha assegurat que el debat és de contingut i no de persones i ha instat el PSOE a fer una aposta clara per derogar la reforma del Partit Popular. Mentrestant, els sindicats han avisat al govern espanyol que si no avancen en la derogació de la reforma laboral hi haurà mobilitzacions als carrers abans d'acabar l'any. Ho ha explicat el secretari general de Comissions Obreres a Catalunya, Javier Pacheco, durant una entrevista aquí a Radio Estel. I l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, es reuniran per primera vegada aquest dimecres 27 d'octubre. La reunió serà a les 10 del matí a l'Ajuntament i s'hi podrien tractar temes com l'ampliació de l'aeroport del Prat, la mobilitat de la ciutat o la situació dels empresaris després de la crisi de la Covid-19. A banda, també podria servir per estendre ponts entre el consistori i la patronal després que Sánchez Llibre hagués acusat el govern d'Ada Colau d'instaurar-se en la cultura del no i hagi afirmat reiterades ocasions que les decisions de l'alcaldessa estan portant la capital catalana a la ruïna econòmica. I una dona ha interposat una demanda civil i administrativa contra la Conselleria d'Interior per lesions causades pel projectil de FOAM dels Mossos d'Esquadra durant les manifestacions a Barcelona contra la sentència del Tribunal Suprem al procés. L'impacte de FOAM li va causar la pèrdua d'una audició d'una orella, té el crani obert i un diagnòstic d'epilèpsia crònica que afecta la seva vida laboral social, segons ha publicat la Directa. Els fets van passar la nit del 18 d'octubre de 2019 quan, segons l'afectada, no hi havia cap concentració ni aldarulls en aquells moments. De sobte, tres furgonetes, segons la dona dels Mossos, es van aturar i els van disparar tres projectils. Va ser en aquell moment quan va rebre l'impacte al crani i va caure immediatament desplomada al terra. I citen a declarar com ha investigat un agent de la Brimo dels Mossos d'Esquadra per l'agressió al diputat de la CUP per Girona, Dani Cornellà, durant les mobilitzacions de la protesta contra l'empresonament de Pablo Hasél. Un cop identificat l'antiavalot que hauria colpejat Cornellà, el jutjat ha fixat la declaració a finals de novembre. El diputat ja va declarar com ha perjudicat el mes passat i va explicar que va rebre dos cops, un a la cama i un altre al cap. I ara els esports amb Pau Massip.
A segona divisió, avui el Girona tanca la jornada contra el Saragossa. Els de Mitchell venen de recuperar sensacions després de superar el Mirandés la passada jornada. Els gironins no poden fallar, ja que necessiten anar sumant punts per sortir de la zona de descens. Mitchell és conscient de la posició complicada en què es troba l'equip i creu que el partit d'avui és important perquè l'equip torni a sentir-se segur a casa.
Seguimos en una situación delicada, viendo la tabla, y necesitamos, sobre todo en casa, sumar de tres en tres y que tengamos esa comunión, afición y equipo, que Montilivi pues se vea un equipo con una capacidad de ganar todos los partidos importante y que nos sintamos seguros en casa, y eso es lo que necesitamos ahora.
El Girona ha perdut a Montilivi 11 dels 18 punts que s'hi han jugat. Avui tenen una nova oportunitat per capgirar les estadístiques. Han de guanyar sí o sí el Saragossa, que ve d'empatar els últims 7 partits i no veuen la victòria des del 5 de setembre davant l'Alcorcón. I el Barça ha explicat que ahir va recaptar 4 milions i mig d'euros amb el partit contra el Real Madrid. Ha estat la millor entrada de la temporada. Es van vendre les 30.000 entrades que el club va oferir. És una bona notícia tenint en compte la mala situació econòmica en què es troba actualment el club. Un Barça que també revisa els protocols de seguretat per tal d'evitar escenes com la que va viure el tècnic blaugrana en sortir de l'estadi després del clàssic, quan desenes de persones van llançar-se al seu cotxe i fins i tot el van increpar. I en tennis, Paula Badosa s'ha classificat avui matemàticament per jugar a les finals femenines de Guadalajara a Mèxic, que seran del 10 al 17 de novembre. La catalana ha aconseguit la plaça després de la retirada de la tunisiana Ons Jabeur del torneig italià de Courmayeur. Paula Badosa, campiona d'Indian Wells, on justament va guanyar Ons Jabeur, i tretzena del rànquing mundial, s'assegura la vuitena posició del rànquing del curs amb 3.112 punts i és la setena classificada. També té plaça assegurada Garbiñe Muguruza, nascuda a Caracas i formada en el tennis català. Arina Sabalenka, Krejcikova, Pliskova, Maria Sakkari i Iga Swiatek són les altres classificades per a les finals.
Gràcies, Pau. Us ampliem totes aquestes informacions i moltes més d'aquí una hora al punt i seguit. Els deixem de nou amb el Tot anirà bé. Fins ara.
Ràdio Estel.
Ara a Ràdio Estel, dir la teva serà molt més fàcil. Apunta aquest número. 663-99-30-62. 663-99-30-62. Envia'ns un àudio de WhatsApp i participa als nostres programes. Recorda, envia un àudio de WhatsApp al 663-99-30-62 i fes-te teva Ràdio Estel.
¿Quieres entrenar tu olfato y tu gusto? Recusenses es un plan de entrenamiento olfativo diseñado por médicos especialistas y basado en aromas naturales. Entrena tus sentidos con Recusenses.
Pide Recusenses de Laboratorios Marnis en herbolarios y para farmacias. Más información en marnis.es.
Radio Estel. Escoltant, sentiràs. Tot anirà bé, amb Toni Marín. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Ho han reconegut vostès, això?
L'arbo fa cotum de la città, l'arbo.
El barber de Sevilla. El nostre convidat d'avui ha treballat moltes vegades, diríem, amb el barber de Sevilla. Pau Monterde, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Unes quantes, no?
Sí, l'òpera l'he fet, és la cinquena vegada que la faig, i abans havia fet la peça teatral de Beaumarchais, que dona peu a l'òpera.
Déu-n'hi-do. Ara parlarem d'això, tot i que no l'hem convidat per aquest tema, però lògicament hi farem referència, no? Vostès saben que aquí al programa, tots els dilluns, ens agrada molt agafar el rellotge del temps i viatjar, no?, i marxar a altres anys. I quan avui ens hem posat en aquest rellotge i l'hem fet girar, ens hem adonat que tal dia com avui, tal setmana com aquesta seria el correcte, fa 21 anys, l'Institut del Teatre era notícia perquè obria la seva nova seu on es van invertir 4.500 milions de pessetes, que no d'euros, que jo m'havia espantat abans, Pau, perquè deia, caram, quina obra.
No, encara eren pessetes.
Encara eren pessetes. Fixa't, eren pessetes i estem parlant de l'any 2000.
Sí, just al final de les pessetes.
Déu-n'hi-do, eh? Eres el director de l'Institut del Teatre. Aquell devia ser un moment, uf, una bogeria, no?
Sí, un moment complicat, perquè hi va haver el canvi de seu, hi va haver tota la complicació de fer les obres, de tenir-ho tot a punt per començar el curs en el nou edifici. Realment va ser un any complicat.
Com recordes tota aquella època?
Per una part, molt interessant, perquè el fet de construir el nou edifici va ser una aventura molt interessant. I penso que va ser molt positiva per l'Institut, perquè estàvem en un lloc que no hi cabíem, i això va donar peu a que l'Institut pogués créixer molt més. Per altra part, també amb problemes, perquè al mateix temps que vam fer el creixement d'activitat i d'edifici, també vam fer una adequació d'estructura que va costar una mica d'entendre.
Recorda'ns-ho, per què?
Perquè estàvem acostumats a una estructura molt petita d'una escola. Jo, mira, vaig entrar de director a l'Institut del Teatre l'any 92 i era al mateix temps director de l'Escola d'Art Dramàtic, de l'Escola de Dansa i del Museu de les Arts Escèniques.
Una mica entretingut, diria.
Era el director de tot.
Eres el director de tot.
Sí, vull dir, firmar com a director acadèmic de tot això. Esclar, això va variar, les escoles es van convertir de dues en quatre, dues de superiors, l'Escola Superior de Dramàtic i el Conservatori Superior de Dansa. el que era fins aleshores l'Escola Dansa es va convertir en una escola de grau professional dansa integrada amb els estudis de secundària, i es va crear una escola de tècnics que té la seu a Terrassa. A més, van crear més coses. La companyia té dansa i altres coses. Tot això va complicar molt l'estructura i, d'acord amb la llei, jo no podia ser director acadèmic de totes aquestes escoles. Dic que hi va haver un director acadèmic de cada escola i jo vaig passar a ocupar una direcció general de tot l'institut. Aquest canvi d'estructura va ser contestat per una part del professorat i va ocasionar problemes, però finalment curiós, es van resoldre.
Que curiós com es veuen les coses com passen els anys, no?
Sí.
Que lluny i que aprop a la vegada, no? Perquè un pensa l'any 2000, i l'any 2000, clar, ens en recordem per mil coses, l'efecte 2000, te'n recordes de l'efecte 2000, no? A mi el que m'ha impressionat és que encara parlessin de pessetes allà.
Sí, bueno, va ser el moment del canvi, no? Mm-hmm. No sé si va ser principis del 2001, sembla, sí, que vam començar a comptar amb euros.
4.500 milions va ser una obra molt ambiciosa que realment el que ha provocat és que l'Institut a dia d'avui sigui el que és, no?
No només l'obra,
clar,
naturalment. Però sí que difícilment hagués pogut fer la crescuda que va fer sense disposar d'unes instal·lacions adequades. Hi havia una limitació d'espai que hagués impossibilitat totalment el creixement i el fer el salt que va fer a partir d'aquell moment.
I a dia d'avui trobes a faltar tota aquella època o no?
No, perquè estic fent altres coses i...
I ben maques, eh?
I també m'omplen.
Això ens tornaria a la primera part de la conversa, no? Quan dèiem que ser director d'escena d'òpera ha de ser un mal de cap, no? Que ha de ser molt complicat, m'imagino, que un ha de posar mil detalls al damunt la taula per fer la seva feina, però en realitat la feina és preciosa, no?
Sí, a veure, tota la feina de director d'escena, també en teatre, és una feina molt bonica. Mm-hmm. En el cas de l'òpera es complica perquè els cantants han de cantar, ja, fer la seva actuació cantant, naturalment,
sí, sí.
I perquè no sempre tenen una formació actoral adequada, tenen una formació vocal molt elaborada, però no sempre hi ha aquesta formació actoral. Per sort, en aquest darrer Sevilla he tingut un grup de cantants molt bons actualment que han fet que poguéssiu avançar molt amb la
feina. Heu tingut i teniu encara, no?
Tenim, sí.
Fins ara heu estat a Sabadell, si no m'equivoco.
Hem acabat a Sabadell, però ara comencem la gira. Demà comencem la gira a Reus.
A Reus, el 31 d'octubre a Figueres, el 3 de novembre al Cursal de Manresa, 5 de novembre a Sant Cugat, el 6 al Palau de la Música Catalana, el 7 de novembre a la Llotja de Lleida, el 12 de novembre a Tarragona i el 14 a l'Auditori de Granollers, de moment.
Això mateix.
No? Déu-n'hi-do. Deu ser molt difícil, no? És a dir, si ja de per si dur a terme una òpera d'aquestes característiques en un espai estable ha de ser complicat, portar-la de gira...
Encara més complicat, perquè s'ha de traslladar l'escenografia, muntar-la i fer llums, és a dir, posar-ho tot amunt en molt poc temps. Realment hi ha actuacions que hi ha un dia de marge per muntar. Això és poquíssim. En el cas de l'òpera és una cosa inconcebible, jo diria. L'equip tècnic, en aquest cas, fa miracles.
Estorra boig, no directament, estorra boig. Pau, estaves aquí a l'estudi quan jo parlava d'aquest rellotge, no?, que el fem girar i ens porta cap a una banda o l'altra. L'hem fet girar en més direccions. I en lloc de l'any 2000, si et sembla, anem a viatjar cap al 1991. Però també en una setmana com aquesta, de l'octubre, te'n recordes de tota la polèmica del negre a Banyoles?
Sí.
Déu-n'hi-do, aquella història,
sí, eh? Sí, ho recordo.
Déu-n'hi-do. Joan Solana, què tal? Bona tarda, senyor Solana.
Bona tarda.
Joan Solana era l'alcalde de Banyoles, al 1991, que és quan va esclatar tot aquell gran escàndol, el recordaran vostès, de què s'havia de fer amb el negre de Banyoles, no? Que era... Recordem una mica, com ho va viure, senyor Solana, tot allò?
Bé, podríem dir que ho vaig viure de manera irregular, perquè inicialment pensàvem que es tractava d'un tema que es moriria al cap de molt poc temps, un tema relacionat amb els Jocs Olímpics. De fet, quan un té la responsabilitat d'una subseu, també té la responsabilitat de rebre totes les cartes que amenacen amb boicots en defensa de causes nobles o de causes menys nobles, no? Uh-huh. Però va donar-se la circumstància que jo no sé si hi ha alguna altra polèmica de tan poca entitat que duri més d'una dècada.
Bé, la polèmica en qüestió és que era un home, jo no sé si, clar, els més joves, a nosaltres ens comença a agafar, saben, aquella cosa de que ens hem fet grans, no? Que comences a parlar amb la gent que té 20 anys, 25 anys, i no els hi acaba de sonar massa bé aquestes coses, no? Podríem recordar que el negre de Banyoles era el nom amb el que es coneixia un home de Botswana, que va ser cap de tribu i que va ser dissecat l'any 1830 i adquirit el 1916 pel Museu Municipal d'Arder d'Història Natural de Banyoles, on va estar exposat a la sala de l'home fins l'any 2000. Mire, l'any 2000, que és quan es van repatriar les restes i va rebre sepultura a Botswana. No? Devia ser molt complicat la gestió de tot plegat, no? Perquè efectivament aquesta va ser una polèmica que va començar de manera local però que va saltar, i a nivell internacional hi havia polèmica, no?
Sí, efectivament, d'això parlo quan dic que se'ns va complicar i que la gestió va ser molt difícil, perquè, a veure, vostè mateix en l'explicació que ha fet ha assumit algunes dades d'aquelles que són imprecises, no? Yeah. És a dir, per exemple, que és de Botswana, o per exemple, que el va comprar el Museu d'Orde de Banyoles. Tot això no és del tot cert.
Doncs expliqui-m'ho vostè.
No, és que tampoc no la sé jo, la història.
Ah, val. O sigui, que és que no està clar, en realitat.
Jo, per exemple, quan el van enterrar, quan van enterrar les restes a Botswana, un delegat d'una organització internacional africana va dir que l'havíem assassinat i que després havíem agafat les seves restes i les havíem posat a Europa, no? I aleshores un periodista li va preguntar: vostè té proves que l'han assassinat? I ell va dir, diu, no, vostès han de portar les proves de que no el van assassinar.
Yeah.
M'entén? Yeah. Li explico aquesta anècdota perquè tota la polèmica va tenir a veure amb això. Yeah. És a dir, si em permeten, d'una manera molt breu, explicaré el substancial dels fets.
I tant.
El doctor Arcelén, un metge de Cambrils, va llegir una entrevista que m'havien fet a mi al diari El País, que jo deia, no vull que la meva ciutat es conegui per una cosa que se'n deia la carpa de l'Estany i una altra pel negre de Banyoles. Vull que la meva ciutat es conegui per altres raons. Mm-hmm. I aleshores ell em va escriure una carta dient, bueno, si vostè vol això, retiri el negre. Jo li vaig contestar dient-li, a veure, que els alcaldes no fem alcaldades en democràcia. Sí. És a dir, aquesta decisió l'ha de prendre la Junta de Museus, l'han de prendre les entitats competents, i després jo em sotmetré al que diguin. I sense, diguem, sense avisar ni sense cap altra indicació de part seva, va començar a enviar cartes a per tot arreu amb informacions falsejades. Com ho sé que són falsejades? Per les respostes que jo vaig rebre com a alcalde de diferents llocs del món. Mm-hmm. És a dir, des de coses com aquestes, no?, que l'havien assassinat, que era un guerrer, que era un cap de tribu, o dient que Banyoles el teníem entre animals i que Banyoles, per exemple, en sortíem cada any amb les seves restes a fer-ne escarni a la festa major de Banyoles. No? I això va arribar per tot arreu. O sigui, jo vaig rebre cartes d'Amèrica Llatina, vaig rebre cartes d'Estats Units, de l'alcalde de Los Angeles, per exemple, mentre ell tenia problemes amb els negres vius que la seva policia els estomacava i els matava. Nosaltres teníem problema amb les restes humanes d'un negre que va morir, no? Yeah. I, esclar, quan de tot arreu del món et baixa aquesta pluja de reclamacions que es fonamenten en fets falsos o que es fonamenten en l'afirmació que la ciutat de Banyoles és una ciutat racista per aquest fet, quan Banyoles estava en aquell moment acollint un miler llarg de gambians i senegalesos que hi venien a treballar amb les dificultats que comporta tot això, sobretot als anys 90, doncs la gestió era pràcticament impossible, tenint en compte això, que érem una, i que som encara, no?, una ciutat petita. És a dir, dit d'una altra manera, si aquestes restes haguessin estat a Barcelona o haguessin estat a París, que la cosa certa sí que és que van ser els germans Berrú de París que els van traslladar segurament de la República Sud-africana, la que ara és República Sud-africana, a París, segurament que aquesta polèmica no hauria tingut lloc, senzillament perquè es tractava d'una ciutat petita.
Senyor Solana, l'estava escoltant i un té la sensació de que vostè ha estat objecte d'una de les primeres fake news, no? És a dir, perquè aquí va córrer molta més cosa del que realment passava, no?
Jo que ho formulo d'una manera diferent, però estic completament d'acord amb el que diu vostè. És a dir, si realment aquesta polèmica ens enganxa ara, es transformaria en un, si em permet l'altre tema que toquen, no? En un volcà informatiu impressionant, no? Perquè ara no ho recordo de memòria, perquè òbviament tot l'expedient està a l'Ajuntament, però jo diria que en aquell moment, recordem que estem parlant d'anys 90, de fet va durar 10 anys pràcticament tot això, en aquells 10 anys l'Ajuntament de Banyoles va donar registre d'entrada a uns 10.000 documents vinculats amb aquest tema.
Déu-n'hi-do, eh? 10.000 documents, Déu-n'hi-do.
1.000 documents que estan a l'Arxiu Municipal de Banyoles en aquest moment.
Joan Solana, li agraeixo molt que hagi estat avui per compartir amb nosaltres tot allò que va passar tal setmana com aquesta a l'any 91, com passa el temps, eh? Gràcies, senyor Solana, ha estat molt amable.
Gràcies a vostè.
Adéu, bona tarda. Les 5 i 21 minuts, quina història, no, Pau?
Déu-n'hi-do.
Mira el rellotge, perquè sé que 2:15 de marxar, però abans m'agradaria que compartís també un moment amb una altra persona que tenim a l'altre costat del fil telefònic, perquè quan ens hem posat a mirar, efectivament, aquest rellotge de la història, ens hem adonat d'una casualitat, no sé si dir desgraciada, veritat, perquè la persona que està a l'altre costat del fil telefònic és el padre Domingo Guerra. Padre, què tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Nuestro invitado anterior, no sé si usted le estaba entendiendo, nos hablaba del volcán informativo, ¿no? Y usted ese volcán informativo le conoce bien, porque es rector de la localidad Palmera del Paso y ha vivido en primera persona las tres grandes erupciones que han afectado a la isla de La Palma, ¿verdad?
Sí, por suerte o por la edad. He participado en las tres erupciones volcánicas del 49, del 71 y de esta del 2021. En la del 49 tenía yo 7 años y la viví pues en aquellas circunstancias de niño de 7 años. Uh-huh. Ya del 71 ya era sacerdote, estaba en la isla de La Gomera, pero había estado de párroco anteriormente en Fuencaliente,
¿sí?,
donde reventó y vine de La Gomera con un grupo en una patera de entonces, un barco de pesca, a verlo de cerca y estuvimos dos días en viéndolo y disfrutando del espectáculo de un volcán tan espectacular como fue el de Teneguía en 71.
De eso hace exactamente estos días 50 años.
Porque este es muy dañino.
Claro, claro. Este de ahora dice que es peor, ¿no?
Muchísimo peor, este es muchísimo, podría multiplicar por 3 tal vez, tanto la grandiosidad de este, el daño que está haciendo y el daño que puede hacer, porque según hablo casi todos los días con los vulcanólogos, pues la cosa no está terminando, está todavía con largo recorrido.
Eso parece, ¿no?, que todavía hay unas páginas de la historia del volcán por escribir. ¿Cómo lo está viviendo usted todo esto estos días, padre?
Pues viviéndola de fortaleza, porque esto no hay que vivirlo sino con fortaleza. Con fortaleza, yo siempre digo, mi fuerza y mi poder eres tú, Señor, y realmente en estos 36 días ya de volcán, pues he notado que no soy yo, ya soy un joven de 79 años y pues nada, estoy aquí al pie del cañón día y noche con el rugido atronador de este volcán, de este dragón, y después por otra parte pues cercano a la gente que ha perdido sus casas, sus viviendas, su futuro, su medio de trabajo, pero gracias a Dios nadie ha perdido la vida, nadie ha tenido una herida de ningún tipo como consecuencia del volcán, gracias a la sensatez, la prudencia y la ayuda de los vulcanólogos, de la Protección Civil, de la Cruz Roja, del Ejército Español y de todos que están aquí, pues en primera línea, ayudándonos a afrontar este dragón que nos sobrecoge, que nos impone su ley, que es incontrolable, y por eso estamos aquí. Y después, cercano a las personas que, pues que queremos vivir con fe este terrible espectáculo, ¿no?
Claro, claro. Padre Domingo Guerra, le agradezco mucho que haya estado hoy con nosotros. Ya le digo que en este programa estamos conectando prácticamente cada semana con La Palma, que nos van contando la última hora, que sabemos cómo está toda la situación, pero vaya, nos ha sorprendido conocer de su existencia y la de otras personas que seguramente pues han tenido esa misma posibilidad de vivir en directo los tres últimos volcanes que han afectado a la isla de La Palma. Muchísimas gracias y buenas tardes.
Realmente en los últimos 5 siglos ha habido 10 volcanes y los 7 y los 3 últimos los hemos experimentado en este último siglo.
Gracias, padre.
Vale, buenas tardes.
Un placer, buenas tardes. M'agrada molt, aquesta és una interioritat que els explicaré perquè en el mateix moment que sona la música a Pau Montardi se li dibuixa un somriure i a més, diguem que es deixa endur, no es posa a ballar, però perquè no pot, perquè si no, tinc la sensació, Pau, que una mica ens mouríem aquí, no?
És que la música del Rossini realment arrossega molt, explica sí, molt bé què passa en l'òpera aquesta. I realment arrossega.
Quan, havies dit, disculpa perquè ho has explicat i s'ha manat, 4 o 5 vegades has treballat ja aquesta òpera o més?
L'òpera 5, és la 5ª.
La 5ª vegada.
Sí.
Quina diferència hi ha d'aquesta a altres vegades? Perquè m'imagino que el fet...
Home, no,
també
la primer... teu,
no, també canvia, no? També hi ha una evolució, no?
Sí, no, la primera molta, perquè va ser la primera òpera que vaig fer. I amb unes condicions molt diferents de les que tenim ara, assajant molt poc temps... Vaig fer algunes novetades, naturalment. Una d'elles, dirigir sense la partitura.
Ah, molt bé.
Ara trobes la partitura... la trobes a internet, te la baixes o te la porta l'endemà a casa, no?
Ostres.
Però aleshores la partitura l'havies d'anar a comprar en una botiga i no la vaig trobar, no en tenia.
La casa Beethoven hi havia ja...
La casa Beethoven no la tenia, no la tenies tampoc. Bé, vaig pensar, ja passaràs amb el llibret. Dirigi un Rossini... amb el llibret.
És una bogeria.
És exactament una bogeria. Perquè hi ha moltes repeticions, van repetint el mateix text.
Clar.
I no saps on ets, no sé, que segueixis amb la partitura.
Clar.
No hi tornaré a fer mai més.
Jo m'imagino que aquesta vegada, efectivament, han tenit unes quantes còpies de seguretat per si de cas, no? Anem a recordar-ho ràpidament, que efectivament aquesta obra magnífica del Barber de Sevilla, efectivament de Rossini, comença ara mateix la seva gira per tot un seguit de llocs de Catalunya, dia 31 d'octubre, és a dir, d'aquí 6 dies estarà a Figueres, al Teatre Figueres, el dia 3 de novembre al Cursal de Manresa, el 5 de novembre a Sant Cugat, el 6 de novembre Palau de la Música Catalana, 7 de novembre la Llotja de Lleida, dia 12 a Tarragona i dia 14 a l'Auditori de Granollers. Ai, com passa el temps, Pau?
Sí.
Jo l'havia entrevistat, quan era director de l'Institut del Teatre, a Pau Monterne. Érem tots molt més joves, eh?
20 anys menys. 21, vaja.
Vaja, m'ha impressionat, per cert, ara que parlàvem amb el padre Domingo Guerra, quan ha dit que tenia 79 anys, però tenia veu de molt jove, no?
Sí, no, la veu no era d'aquesta edat.
No, no era, no. En fi, no l'entretenim perquè sé que la seva agenda l'està reclamant ja en pocs minuts a un altre indret. Li agraeixo molt que hagi vingut a compartir aquesta estona de ràdio amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres.
I aquesta història, i aquesta part del record, en veritat, que ens afecta a tots plegats, no? Moltíssimes gràcies, Pau, molt amable.
Gràcies a vosaltres.
Són les 5:29, pràcticament 5:45. Ara farem una petita pausa, serà l'última, abans no acabem. A les 6 ja saben vostès que arriba el punt i seguit i, per tant, el moment d'estar informat a la sintonia de Ràdio Estel. I el que fem els dilluns és obrir la nostra escola de pares i de mares, perquè això, per molt que neixin nens, no neixen amb manual d'instruccions sota el braç. Avui, a més, posem al damunt la taula un tema que és dels complicats, l'adolescència. Com ho fem amb una adolescent a casa? Tenim un llibre a la mà, magnífic, de l'Alba Castellví i Miquel, que es diu Educar adolescents, manual per viure sense conflictes amb els fills i ajudar-los a créixer. En parlem de seguida a la secció d'en Xavi Chalé, aquí a Ràdio Estel. Fins ara mateix.
Ràdio Estel. Cada tarda a Ràdio Estel posem un punt i seguit per conèixer l'actualitat del dia. De dilluns a divendres a les 6, punt i seguit, amb Diana Silva.
Necessites algun producte de salut natural per tothom? Doncs apunta en el telèfon 669-56-17-68. Recorda, 669-56-17-68. Els teus productes en 24 hores a casa sense desplaçaments ni esperes. I per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratorios Maine. Truca al 669-56-17-68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaine.es.
Al Centre Mèdic Plaça Molina realitzem i tramitem el teu certificat mèdic pel carnet de conduir o la teva titulació nàutica. Tota classe de certificats perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, entresol segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
Passa un minut a 2:45. Xavi Chalé, què tal? Bona tarda, Xavi.
Bona tarda, Toni.
Tens les ulleres completament entelades.
Perquè com que porto la mascareta, jo no sé, però aquestes coses de que diuen de que existeix un producte de que agafes i les ulleres funcionen... No funciona res. Absolutament no. M'he de treure les ulleres i llavors ja tinc un problema per llegir el paper. Perquè tots tenim una edat.
Però si no has de llegir papers, però si tot el que has de dir ho saps.
Ja, però no? Sempre val la pena tenir les coses apuntades, no?
Estic d'acord. Vale. Escola de pares i de mares, la que obrim tots els dilluns aquí per posar el punt final, que encara tenim, mitja horeta per davant, per parlar d'aquelles coses que ens afecten a tots els que tenim nens d'una manera o d'una altra i que a més creixen i que un bon dia trobes a casa un adolescent i dius, ostres, amb lo maco que era, no? Quan li explicaves allò que t'anaves a fer una volta i que et trobaves amb un cert que era un extraterrestre i et mirava amb aquella mirada de, hola, que guai, no? I resulta que un bon dia el nen o la nena que es creien els extraterrestres, de sobte et diu, tu què? No?
I no tan sols tu què, sinó que a vegades ells tornen i tu vas amb moltes coses, com per exemple amb l'àmbit tecnològic o amb l'àmbit de sortir, perquè avui dia les coses van de diferent forma, o en l'àmbit de veure sèries, o en l'àmbit que hem parlat aquí de com afecten també les sèries en el dia a dia. No? Per tant, doncs estem en una nova societat, estem en la societat del segle XXI, i a partir d'aquí, amb tot això, doncs hem d'anar aprenent per veure aviam com i de quina manera podem portar de la millor de les maneres la relació amb els nostres fills.
Jo no sé qui haurà dissenyat la portada del llibre del que anem a parlar a continuació, però he de dir que em sembla encertadíssima, perquè és un educar i aleshores a sota insolents, mandrosos, egoistes, desconsiderats i despistats, però totes aquestes paraules estan tatxades, no? I al final el que queda és educar adolescents, manual per viure sense conflictes amb els fills i ajudar-los a créixer. Alba Castellví, què tal? Bona tarda.
Doncs bona tarda, m'alegro molt que la portada tingui tant d'èxit. La veritat és que va ser una idea de l'editora i jo penso que sí, que una bona idea, perquè al final són insolents, són mandrosos, egoistes, desconsiderats, despistats, però en definitiva nosaltres podem fer que ho siguin menys en entenent que són adolescents i que tot és millorable.
Deixa'm dir una cosa per endavant, que sí que el Xavi té ganes, eh? Tot això del que anem a parlar a continuació, nosaltres també ho hem fet. Nosaltres també hem estat adolescents, però ens oblidem. Jo crec que és una mena de supervivència que necessitem fer, no, Alba?
Ens n'oblidem, i també és veritat que la nostra adolescència hi va haver coses en comú amb la dels nostres fills, hi va haver coses que difereixen prou radicalment, perquè ells estan creixent en un context que és diferent del nostre. Ells, per exemple, relacionen a través de les xarxes socials, en el nostre moment no n'hi havia. Nosaltres no hem estat educats en aquest context, per tant, ens és difícil educar per aquest context. Així que improvisem, fem el que podem, i crec que va bé donar eines per reflexionar sobre com ho podem fer més bé.
Evidentment.
I que hi ha moltes coses que no entenem i que per ells són normals. És a dir, jo sempre dic que ells van néixer amb un mando distància incorporat, i nosaltres érem el mando distància de casa que només posaves la 1 i la 2. Fixeu-vos l'edat que tingui,
No, perdona.
Per tant,
no,
doncs...
No,
ni 1 ni 2. La UHF.
La UHF.
La UHF. UHF, sí senyor, i allò era brutal, però era nen, aixeca't i canvia de canal. Per tant, doncs, la situació és totalment diferent. Però sí que hi ha una cosa que amb el teu permís, Toni, m'agradaria doncs, comentar-te, Alba, que hi ha una cosa que m'ha sobtat de lo que és el teu llibre, i suposo que en parlarem tot el que puguem i més, però les idees perquè els fills ens tinguin confiança...
Sí.
Aquestes idees perquè els fills ens tinguin confiança, que realment doncs, ens puguin explicar allò que ells necessiten explicar o que ells també necessiten tenir, doncs ja m'agrada dir suggeriment, perquè ja saps que no m'agrada dir consells de res. Com i de quina manera podem aconseguir-ho?
Doncs mira, hi ha diverses maneres de fer-ho. El que no podem pretendre és que a l'edat de l'adolescència ens expliquin les coses que a nosaltres ens agradaria saber-ne, perquè ells necessiten preservar la seva intimitat. Per tant, hem d'aconseguir dialogar de tal manera que se sentin còmodes en la conversa amb nosaltres. Això vol dir dialogar d'una manera prou estratègica. Per exemple, evitant determinats defectes, errors que comentem a vegades quan parlem. Posem per cas a donar la nostra opinió massa aviat quan els nostres fills ens expliquen alguna cosa per la qual tenim una emoció, no? T'expliquen alguna cosa que a tu et sembla malament i que cal que adverteixis que vagi en compte amb allò i interromps per dir, oh, això que m'expliques em preocupa i ja cal que vigilis.
Ja t'has carregat la segona part de l'explicació.
Exactament. Llavors, és important per anar generant aquesta confiança que a mesura que ens expliquen coses, nosaltres mostrem interès a base de fer preguntes.
Però a vegades és aguantar i tenir tripes corazón, eh? Perquè depèn de lo que t'estan explicant, a vegades és anar engullint i potser aquesta reacció molts pares i mares que ens deuen estar escoltant pensen, i jo no vull saber més.
La pregunta, perquè això que diu el Xavi segurament és molt humà, la pregunta és si no hem de saber primer on volem arribar i gràcies a això comportar-nos, perquè si un actua d'estómac és evident que no li farà gràcia saber determinades coses. Si volem confiança, hem de poder escoltar com si fos un amic gairebé qui ens ho explica sense deixar que sigui el nostre fill, no?
Sí, hem d'escoltar sense qüestionar, si això. Més no al principi, mostrant interès sincer. Després podem dir, renoi, això que em dius em sobta, no m'ho pensava, ja hi pensaré i en continuem parlant. Podem pensar altres preguntes o podem pensar com presentar la nostra opinió i dir, he estat pensant en allò que m'explicaves, vols que et digui què en penso? Només després que ens hagin autoritzat a dir què en pensem, estan veritablement disposats a escoltar. Quan ens diuen, bueno, va, digues, encara que sigui d'una manera condescendent, nosaltres podem opinar i llavors sí que estan realment preparats per recollir el que nosaltres diem. Quan hem advertit que exposarem la nostra opinió i pràcticament hem demanat el seu consentiment, no?
Però això lliga molt amb el que parles en el teu llibre dels sentiments dels pares, no? És a dir, jo que sóc pare de filles, que a més, doncs, clar, doncs, pels que tenim un sentimentalisme, doncs, encara possiblement, doncs, és generar un nervi addicional, per dir-ho d'alguna manera, doncs, clar, aquest sentiment de pare és molt difícil escoltar segons què i és molt difícil gestionar-lo de bones maneres, no? Llavors, quan parles dels sentiments dels pares, precisament és això, no? És a dir, intentar, doncs, mantenir el cor fred i intentar escoltar i que no afecti segons què, sinó intentar donar-li la volta a el que t'estan explicant, no?
I no és gens fàcil, tens tota la raó. Jo hi ha una cosa que dic al final del llibre, que és que a vegades els nostres sentiments cap als adolescents basculen entre l'amor i la ràbia, no? I que són dos sentiments que s'han d'aprendre a gestionar tots dos. De vegades, per amor, no fem les coses prou bé. Per exemple, perquè facilitem massa l'existència o donem massa coses per bones. De vegades, la ràbia també se'ns imposa, sobretot quan nosaltres ens desvivim pels nostres fills i veiem que, a canvi, obtenim no només poc reconeixement, sinó a vegades directament menys preu, no?
Clar. Deixa'm dir-te una cosa. He obert l'índex del teu llibre, simplement l'índex, i només amb l'índex ja se't pot fer tota l'entrevista.
Perquè
no és veritat, perquè un va passant, va caminant per aquest índex i capítol 1, viure junts a la mateixa casa, la convivència conflictiva. De per si, això és el punt de partida de tota la conversa que tenim avui, en el sentit en el que efectivament estem acostumats a un nen o una nena que un bon dia deixa de ser nen o nena, m'imagino que se sent gran, nosaltres, que potser no ens hem adonat d'aquest canvi, el seguim o la seguim tractant de la mateixa manera, i aquí arriba la primera divisió, és el meu pare, la meva mare, no s'enteren.
Exactament. Jo, de fet, a les xerrades per família sempre els dic: què fèieu vosaltres pels vostres fills quan ells eren petits? Distintivament, dues coses. Tots els pares ho hem fet. Una, decidir per ells. Decidir a quina hora mengen, a quins aliments, a quina hora van a dormir, amb quines persones es relacionen, quines activitats fan. I una altra, compartir temps amb ells, fer plegats les activitats, compartir el temps domèstic, per tant, estar junts el màxim de temps possible. Tot això que fèiem quan ells eren petits, en la mesura que es fan grans, cada vegada serà més motiu de conflicte. Si els volem continuar tractant i si esperem d'ells poder fer per ells i plegats el mateix que quan eren més petits, tindrem conflictes segur. Perquè ells són com ocells que surten del niu i es planten a la branca. El que passa al seu darrere, al niu d'on han sortit, és tan poc interessant. L'únic que importa és què hi ha més enllà de les branques d'aquest arbre. El que passa a casa ja no és important.
La nova vida, no? El fer-se gran, en definitiva, Xavi.
I el tirar cap endavant segons quins aspectes de la vida, les relacions que comencen a tenir amb els amics... I a mi hi ha una frase que realment doncs, em posa de polleguera, que és quan realment et diuen és que no m'enteneu. I llavors, a partir d'aquí, és algo que també et comporta el fet de que tu pensis a on estic fallant. Perquè, clar, que moltes vegades et diguin és que jo reacciono així, o jo me'n vaig aquí, o jo faig això, però és que vosaltres no m'enteneu, i t'ho diguin amb aquella manera de dir-ho que ho he vist jo alguna vegada, i no ho dic per les meves filles, eh?
Avui el Xavi està fent més de pare que d'una altra cosa.
És l'escola de pares
que li toca. Deixa'm que li vagi a fer la pregunta a l'Alba. Les entén? Quan fa això, entén les seves filles en aquell moment?
En aquell moment no, perquè no té perspectiva. La perspectiva la tindria si es tractés de les filles d'un amic.
Clar.
Així li seria molt més fàcil revisar la seva pròpia adolescència i entendre-les millor. Però amb els propis fills hi ha un vincle emocional, hi ha un cordó que fa que allò que és molt fàcil d'aconsellar quan es tracta d'un tercer sigui molt més difícil d'aplicar-s'ho a casa un mateix. També hem de pensar si nosaltres, quan érem adolescents, pensàvem que els nostres pares ens entenien o no.
Clar.
Jo penso que pensàvem més aviat que no ens entenien gaire.
Sí, sí, està clar. Sota'm, el sexe malentès, el mòbil i les xarxes socials, les companyies, amics i relacions socials, alcohol, drogues, la motivació o desmotivació pels estudis. Són tots temes conflictius, no?
Sí, de fet, aquest últim que menciones, la desmotivació per estudiar dels estudiants de secundària, els costa trobar raons per esforçar-se. De fet, aquest capítol en concret és fruit d'una demanda d'un conjunt d'instituts de Girona que em van demanar que fes una conferència expressament per donar idees a les famílies sobre què fer des de casa quan aquell noi o aquella noia no troba que el que està aprenent, l'esforç que ha de fer, tingui sentit de cara al seu present ni de cara al seu futur. Pensem que viuen en un món on els estem dient que la gent que estudia tampoc no té oportunitats. Per tant, d'on han de treure les ganes, la motivació, clar, per continuar tirant endavant?
Però sí que
estudis.
És un tema que també és cíclic. Si recordeu, quan nosaltres també estudiàvem, hi havia algunes assignatures que també pensàvem que per què les estudiàvem. Sí que és cert que la conjuntura moltes vegades doncs, ho perjudica. Perquè a partir d'aquí, doncs, escoltant també el que pot passar amb les noves lleis de que suspenent es passa de curs i aquestes coses, doncs no ens ho posen massa bé. Però sí que és cert que realment tot això a vegades ens va passar. Jo me'n recordo, començant la carrera universitària, que teníem unes quantes Maries, amb perdó que es digui Maria, i a partir d'aquí, doncs allò, no sabíem el per què ho teníem que estudiar i el per què ho teníem que tirar cap endavant. I sí que llavors arribava el punt de que deies és que si no l'aproves no tindràs la carrera, al final l'has de fer, no?
Però jo tinc la sensació, si em permets, Alba, a veure què en penses, de que a dia d'avui és més difícil. Perquè mentre nosaltres fèiem allò, sabíem que o estudiàvem o difícilment tindríem una professió de futur realment sòlida. Ara hi ha tota una sèrie de feines, no ho sé, ser famós, anar a la tele, ser influencer, que no necessiten ni de grans estudis ni grans històries, i en canvi són, justament en aquest sector d'edat, referents molt directes. No?
Sí, exacte. Aquest problema dels referents, de les xarxes socials, és un problema majúscul en el sentit que els nostres fills s'adonen que per guanyar molts i molts diners i ser una persona popular de referència...
No cal estudiar.
No cal estudiar.
Potser
el que cal és vendre's bé o exposar la pròpia vida al màxim nivell, fins a adquirir la popularitat i, per tant, els diners. Llavors, hem d'ensenyar a ser ser crítics amb aquests referents. Però no és tan fàcil, perquè si no els coneixem, i moltes famílies no els coneixen, perquè altra feina tenim que anar-nos a fixar en el que diu el Rubius, per exemple, doncs ho tenim difícil, no?, per educar-los en aquest punt de vista crític sobre el missatge que traslladen aquesta mena de gent. Per tant, comporta feina, vol dir informar-se, seure al seu costat, preguntar-los, demanar-los què opinen del que veuen, del que aquesta gent diuen, i a partir d'aquí contraposar-hi els nostres valors com a família. Vol feina.
Sí, la veritat és que és molt complicat quan tens adolescents a casa.
Avui el Xavi, insisteixo, no està fent de tal, està
però
fent de
sí
pare.
Que, però sí que, sí, sí. Sí que, si em permets. Aquí, quan comences a parlar de les pors i malestars,
hi ha pares que per por no es posen a agafar allò, el brou per les banyes, i a partir d'aquí, doncs, posar-s'hi i dir, explica'm això, o què t'està passant, per por a sentir o per por de generar un malestar?
És possible, perquè no ens agrada tenir comunicacions conflictives. És més còmode mirar cap a una altra banda. És possible. I també és veritat que els pares d'avui estan educant en unes circumstàncies molt difícils i que tenen poca ajuda. Tenen poca ajuda. A vegades sembla que pel sol fet de tenir fills ja adquirim una mena de ciència infusa que ens ensenyi a fer bé el nostre paper d'educadors. I educar és tot un art, igual que comunicar, com feu aquí. I això és una cosa que es pot aprendre. Però a vegades no hi ha accés als contextos, a les eines per aprendre a educar. Jo crec que la feina que fem gent com nosaltres, que escrivim sobre això, per exemple, té precisament aquest objectiu, fer-ho més fàcil a les famílies que no tenen per què aprendre de l'aire del cel com s'eduquen les criatures.
Hi ha tot un bloc, això és molt interessant, eh? Estratègies per evitar el conflicte. Perquè és evident que ara parlava d'agafar el bou per les banyes per dir la veritat. Si realment et poses una allò, explica'm el que passa, el més probable segurament és que no t'ho diguin. I que el que es creï és, o el no surts aquesta nit, li dius a un noi, una noia de 14 anys... que no surt aquesta nit, i clar, estàs... No sé què penses, Alba, però jo sé que no tinc ni idea d'això. Però no és la manera, segurament, més empàtica de connectar amb aquesta persona, no? Veig que hi ha tot un seguit de possibles estratègies per evitar els conflictes. Com s'evita el conflicte amb un adolescent o amb un adolescent?
Va, hi ha tres parts. Una és com evitar el conflicte, que seria l'ideal, perquè, és clar, si l'evitem ja no el tenim, ja no el patim, però l'altra és... I com el vivim, si no l'hem pogut evitar? Clar. Per tant, hi ha una segona part...
La gestió del conflicte.
Exacte, és viure el conflicte. I què faig jo com a mare, com a pare, quan tinc un conflicte armat? Com em relaxo? Com afronto la conversa? I després hi ha una tercera part, que és resoldre els conflictes. Aleshores, per evitar-lo, hi ha diverses estratègies, perquè jo el que he fet és posar-hi tantes estratègies com són possibles perquè més gent es pugui sentir identificada amb una manera de fer o amb una altra, no? Clar. Una estratègia que serveix per tu potser no servirà pel teu company. Per tant, és qüestió de diversificar-les. Hi ha una cosa que va bé i que és una cosa que jo mateixa he fet en alguns moments de la meva existència com a mare, perquè també també sóc mare d'un parell post-adolescents, ara ja...
Aquí la seva cara de tranquil·litat,
sí,
mentre parla.
Sí.
Perquè ja tinc la taula
preparada. Ja ho he fet, això.
Sí. Doncs, escolta, consisteix a començar abans d'entrar a casa a evitar el conflicte. Abans d'entrar a casa ens aturem 3 minuts a peu de porta. 3 minuts sense mirar el mòbil i senzillament reflexionant sobre el fet de dir ara entraré a casa, amb la meva família, amb els meus fills, que m'estimo, que m'estimen. No són perfectes, potser quan entri veuré coses que no m'agradaran, però com que encara estan creixent, doncs mira, n'aprenen a poc a poc. I la prioritat que tinc quan entri a casa és estar bé jo i que se sentin bé amb mi perquè hi hagi un bon clima entre tots. Per tant, primer posaré l'accent en les coses que funcionen. Això ens ho hem de dir abans d'entrar. I més tard, si s'ha de corregir alguna cosa, ho faré ben fet. En el fons tinc sort que hi hagi els meus fills a casa i que tots estiguem bé. En aquest moment, quan entrem a casa, havent fet aquesta reflexió, el millor que podem fer és això, dir alguna cosa positiva. Quin jersei més bonic que portes? O, carai, quina bona olor que fa de galetes amb llet. Això, encara que hi hagi tot l'escampall del berenar sobre la tauleta del sofà. Posem l'accent en alguna cosa positiva i esperem una mica abans de dir i si reculls tot això, que estarem més còmodes i més tranquils, ara que ja has berenat? En comptes de posar el crit al cel a la primera de canvi, perquè moltes vegades la sensació que tenen els adolescents és només obres la porta i ja em tires la cavalleria per sobre. Doncs fer les coses més a poc, més tranquil·lament, havent-nos relaxat abans d'entrar, és una bona manera de no entrar en conflicte de seguida.
És interessant, la veritat és que és molt interessant, sí, sí. Si ho fas és perfecte, no? O sigui, no, per què rius, Xavi?
No, per una raó, perquè evidentment doncs, aquí a l'escola de pares el que intentem és donar solucions i l'Alba té tota la raó, però clar, el dia a dia moltes vegades no comporta això.
D'aquí la necessitat d'aquests 3 minuts.
Exacte.
És a dir, perquè aquí del que es tracta és de fer bé les coses. És que aquest és el tema, que la nostra vida és complexa, però la situació que tenim a casa també, i sobretot si volem alguna cosa, no? Per això deia jo que aquí el que és molt interessant és saber on volem arribar. I si el que volem és arribar a entendre'ns amb el noi o la noia, doncs haurem de fer tota una sèrie de coses.
I una altra cosa, el que sí que està molt clar, i amb això sí que ja no parlo com a pare, sinó potser també com a persona relacionada en aquest món durant tants anys, és que la responsabilitat en educar la tenim nosaltres. I que, per tant, aquesta responsabilitat que nosaltres tenim en educar fa que tinguem que prendre mesures o fa que també doncs, tinguem que prendre aquesta respiració abans d'entrar perquè els que tenim la responsabilitat en educar som nosaltres.
No, per això t'ho deia.
Sí, i de fet anava a dir una cosa sobre això que diem de el dia a dia a vegades ho fa difícil. Sí que ho fa difícil, però també és veritat que quan incorporem aquestes estratègies perquè al principi hi posem una mica de consciència a l'hora d'adquirir-les, és a dir, procurem no oblidar-les, com que veiem que donen resultat, ja les incorporem de forma natural. Quan veus que una cosa funciona, ràpidament t'ho apuntes i passes a fer-ho sense haver-hi de pensar gaire. Llavors és qüestió de posar-hi atenció les primeres vegades, però després són coses que surten soles, s'adquireixen molt ràpidament aquestes tècniques. Jo he posat un exemple d'una que és veritat que precisament requereix un punt de consciència, aturar-se no és fàcil, sempre vivim en una voràgine en el dia a dia, però n'hi ha moltes d'altres que són senzillament estratègies comunicatives que no impliquen ni tan sols aquesta aturada per prendre consciència, sinó que es poden anar fent sobre la marxa a mesura que dialoguem, a mesura que cuinem o que anem amb cotxe amb els nanos.
És curiós, perquè si tots tinguéssim a l'abast aquell exercici de memòria històrica tan necessari, recordaríem què passava quan la nostra mare entrevia i ens deia recull l'habitació. I tu en aquell moment estaves fent no sé què, que era interessantíssim, perquè tu estaves passant bomba. Clar, en aquell moment era un rotllo. Què m'estàs dient ara que jo em posi a recollir l'habitació? El que nosaltres generem quan demanem que recollin l'habitació en aquell moment és una tallada de rotllo. És a dir, perquè és el que nosaltres volem, però no és el que vol aquella persona. Per tant, segurament és aquest tipus de negociació que en determinats moments s'ha de dir quan puguis, o no sé ben bé com s'ha de fer això.
Doncs mira, una possibilitat seria dir vinga va, que quan ho tinguis tot recollit ja podràs sortir.
Yeah.
Que és una cosa ben diferent, a dir, fins que no estigui tot recollit, no surts.
Yeah.
Precisament, en lloc de la manera adversativa, és una manera positiva de dir-ho. Tu convides a fer això per tal d'obtenir una cosa millor.
Sí, sí.
A vegades també el que tenim és la irritabilitat de quan i de com ells s'agafen el que tu dius. A partir d'aquí, moltes vegades, per molt que ho intentis dir bé, la interpretació és la que és. O en el moment que tu t'ho estàs passant tan bé i no vols agafar i recollir l'habitació, aquella irritabilitat de potser doncs, contestar «deixa'm estar», que ja tinc per fer no sé què, o tal, no?
Hem arribat a la segona part.
Conflicte de la segona
Exacte, hem arribat a la segona part, que és la gestió del conflicte un cop ja hi som,
Exacte.
No?
Mira, sobre això que deies, precisament hi ha una de les estratègies que és anul·lar el to de veu. Perquè és veritat que a nosaltres ens irrita com ens responen, però és que nosaltres també els irritem per com ens ens dirigim a ells moltes vegades. Llavors, si anul·lem el to, aquesta crispació que provoca la manera com es diuen les coses ja no és possible.
Però no penses que un to també molt així, molt condescendent, no crispa també?
Anul·lar el to vol dir que no hi hagi to, ni condescendent, ni crispat, ni nerviós, ni serè.
Ho
podem fer per escrit, per exemple.
També un WhatsApp.
A través de missatges, la comunicació a vegades funciona millor que no pas en directe.
És veritat, és veritat. Bé, si ja tenim el conflicte al damunt la taula, com ho fem, Alba?
Doncs primer de tot hem de pensar què en fem nosaltres del nostre estat d'ànim en aquell moment, no? És interessant no voler-lo resoldre en el moment en què estem més crispats en plena discussió. D'això ja en parlarem en un altre moment, perquè ara jo no estic a punt. Fent això, posposar el moment de dialogar sobre el que passa, també els estem ensenyant que de vegades certes converses han de tenir espera. Clar. I que s'ha de buscar un moment emocionalment més propici per afrontar les coses de forma constructiva. Per tant, una primera idea és la de buscar el moment més indicat per tots per parlar del que passa.
Sí, però aquí llavors et pots trobar clar, com que tu no tens ganes de parlar i jo tenia ganes de parlar o vull que puc parlar, no em deixes parlar.
Doncs serà qüestió de 5 minuts que jo tornaré i en podrem parlar. Vaig a relaxar-me una miqueta i estaré en millors condicions. No cal fer-los esperar gaire. Però què podem fer durant aquests 5 minuts? Doncs allunyar-nos
i... Una dutxa freda. Sortir al balcó.
Obrir la nevera.
Exacte.
De fet, fa gràcia, però qualsevol activitat que trenqui amb la voràgina de pensament que tenim en aquell moment ja serviria. Eh?
Clar,
jo, per exemple, una cosa que recomano a vegades és tenir una novel·la començada i escolta, agafar-la allà on hi tenim el punt i llegir 5 minuts, perquè el fet de submergir-te en una història que té lloc en un altre context, amb uns altres personatges, ja modifica l'estat d'ànim que tu tens en aquell moment, i quan surts, surts predisposat d'una altra manera.
Però jo crec que tu ets una persona més avançada al conjunt de la població.
Però és molt més.
Si jo estic enfadat, a mi em dones un llibre i em dius que em submergeixi en la història durant 5 minuts... I trigo 25 com a mínim per veure si llegeixo aquest o llegeixo l'altre. No és broma, eh? Però és veritat, costa, no? M'encanta aquest poder de aturar una cosa, i segurament és el que dius, eh? Crec que la dutxa freda, en el meu cas, funcionaria millor, però mentalment, al moment en què fas aquella cosa per aconseguir aquell canvi, realment estàs ja fent un clac mental, no?
Sí, i una cosa que també va molt bé és parlar-los de com ens sentim nosaltres a l'hora de parlar, eh? En comptes de dir, escolta, és inadmissible que em responguis d'aquesta manera, per exemple, el que podem dir és, mira, quan em respons d'aquesta manera, jo em sento com si em menyspreessis i no tinguessis en compte l'esforç que estic fent.
Que bonic.
Clar. De manera que jo parlo de mi, no parlo de tu, no t'acuso, sinó que m'explico. T'explico com rebo allò que ve de tu, per si de cas et sembla bé modificar-ho, perquè si m'estimes, segurament no voldràs que em senti d'aquesta manera.
Ens queda només un minut de programa, que això és terrible, perquè hauríem de poder seguir parlant com a mínim 40 o 50 programes més per veure d'entendre realment com ho hem de fer. Aquí ho teniu tot resumit. El llibre es diu Educar adolescents, manual per viure sense conflictes amb els fills i ajudar-los a créixer. És l'Alba Castellví Miquel, que per cert té un altre llibre que es diu Educar sense cridar. Seria fantàstic que tornessis un dia i en parléssim.
Educar sense cridar és, per abans que siguin adolescents, començar a fer les coses bé i arribar a l'adolescència amb més garanties d'èxit.
Segur, comencem per educant sense cridar i serà més fàcil, doncs, la gestió amb els adolescents. Alba, t'esperem aviat. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Xavi Chalé, que tinguis una molt bona setmana.
Gràcies igualment, i estaré entrenant això d'intentar dir coses sense to.
I si no, dutxa freda. Yolanda Fernández Lafuente, Andreu González, Núria Ro, Joan Girbau i en José Matosa, recordin que demà, quan sigui les 3, ens hi tornem a posar a la sintonia de Ràdio Estel. Ja serà dimarts 26 d'octubre i es va acabant el mes i s'apropa el canvi d'horari d'hivern. Abans ens trobarem demà a les 3 i fins a les 6 a Ràdio Estel. Fins aleshores, bona tarda. Adeu.
Ràdio Estel.
Ara a Ràdio Estel, dir la teva serà molt més fàcil. Apunta aquest número, 663-99-30-62, 663-99-30-62. Envia'ns un àudio de WhatsApp i participa als nostres programes. Recorda, envia un àudio de WhatsApp al 663-99-30-62 i fes-te teva Ràdio Estel. Hi ha melodies que et transporten a llocs que coneixes molt bé. Els diumenges a les 11 de la nit a Ràdio Estel, cinema, sèries de televisió i musicals. Les bandes sonores més emblemàtiques. Els diumenges a les 11 de la nit, les millors bandes sonores a Ràdio Estel. Les propostes editorials més interessants del panorama literari són les protagonistes cada diumenge, passats 8:45 del vespre, a Accent, amb Roman Jori. Tots els gèneres i els autors més rellevants, a Accent. Els diumenges, passats 8:45 del vespre, a Ràdio Estel, amb el patrocini de Fundació Bancària La Caixa.
conversar et posa en safata les idees, pensaments i reflexions dels qui tenen molt a dir. Els dissabtes a les 9 del vespre, El Propòsit. Una entrevista en profunditat als personatges del present per saber com dissenyen el futur. Què persegueixen? Quina és la seva fita? El Propòsit, amb Pol Marçà. Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ràdio Estel.